Comenzamos como cada quincena con el espacio Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. En esta edición tenemos en el estudio de Radio Clara a María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, a la que preguntamos por el grado de animales abandonados que hay actualmente y si es posible que nos comunique algún caso concreto.
Pues sí, Enrique, te voy a contestar que es triste, pero sí, hay mucho abandono. Actualmente tenemos un caso de un animal que sabemos que la referencia que tiene de vida son unos 16 años, 15, y este animal, porque lleva chip, lo sabemos, tiene 12 años. Toda la pinta, por desgracia, de que ha sido abandonado. Es triste de pensar que el pobrecito ha estado toda una vida con una persona y que ahora, cuando se hace mayor, que no lo parece, parece todo un chaval. En la calle no está porque entre varias compañeras estamos llevándolo para ver si definitivamente consigue una casa. Pero la gente, cuando oye lo de los 12 años, se echa un poco para atrás. Puede vivir a lo mejor 15, 16 y está muy bien. Un animalito de 2 años se te muere, no tienes por qué decir, uy, 12 años. Pero sí, hay mucho abandono. Una vez más estamos con todos vosotros, con dos patas, con el fin de hablaros, en este caso, con un tema de mucho interés que es la dieta vegana. Posteriormente, unos testimonios de unas personas que en su día adoptaron animales en nuestra protectora y que unos años posteriormente se les ha hecho una entrevista para ver cómo están estos animales. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Frare, de la Iniciativa Animalista, que nos va a hablar de la dieta vegana. Buenas noches, Jesús, y gracias por atendernos.
Hola, Nid, ¿qué tal?
Mi primera pregunta va a ser la siguiente. ¿Cómo crees que la gente llega a hacer la dieta vegana?
Bé, certamente existeix una gent que arriba pel tema de la salut, derivats pels problemes de les dietes actuals, que són poc equilibrades, que estan lluny de la piràmide alimentària. A la gent vegana, aquesta gent, es contesten moltes vegades que com estem de mal alimentats, però precisament ixa és una de les motivacions d'aquesta gent, de buscar salut. El que passa és que la línia a la que jo pertany és la via ètica. Precisament hi ha un llibre que quan jo començava en aquest moviment, se diu així, La dieta ètica, va ser escrita en aquell moment, de David Román, i jo he arribat per conscienciació. Primer, per conscienciació davant del patiment dels animals i després per conscienciació cap a la lluita pels drets dels animals. La gent com jo considerem el veganisme com un instrument de la lluita pels drets dels animals.
En tu caso, ¿cómo fue que la iniciaste?
Precisament he de fer un homenatge a la protectora de València perquè la connexió amb la protectora és molt gran, perquè tot comença per unes circumstàncies familiars, se va decidir mirar de comprar un gos. En la recerca se topa en la pàgina de la protectora de l'ASVAP, de la protectora de València, tot acaba en l'adopció d'una gosseta que ara té més de 10 anys, és una velleta, que es diu Cassi. En la pàgina de l'ASVAP toparen per primera vegada amb una reflexió sobre el veganisme, una invitació al vegetarianisme i tot això. A partir d'ahí comença una reflexió, lectures, uns aprenentatges i uns salts quantitatius que portaren a que fa 10 anys ens feren vegans.
¿Nos puedes decir qué recomendarías a las personas que nos están escuchando y que quieren empezar esta dieta?
Yo el primer que recomendaría es molta tranquilidad. Es una dieta viable, reconeguda per totes les organitzacions de dietistes com una dieta perfectament viable. Després, el recomanaria informació, que s'informaren però sense alarmes, s'informaren sobre la piràmide alimentària vegana, intentaren entendre i atendre els debats que són necessaris, com per exemple el de la B12, però també, com repetir, sense alarmismes. S'ha de seguir endavant i no s'ha d'aturar perquè això depèn aquesta lluita pels drets animals.
La dieta vegana, a més de respectar la vida animal, és més sana que la tradicional?
Primer vull insistir de nou que és sana. En el debat de si és més o és menys, aquesta és sana, reconeguda per les organitzacions de persones expertes, de dietistes, etc. Una de les coses que fa que siga més sana realment és que nosaltres som persones que tenim consciència de la nostra dieta, perquè estem treballant davant d'una d'alternatives que és una dieta, la dieta omnívora normal. La gent que la fa comet moltíssims excessos fora de la seva piràmide alimentària, de lo que és recomanable, excessos que convenen a la indústria d'explotació animal, precisament, i que se fomenten per la publicitat i tot això. El salt també està ahí. És nosaltres som conscients de la nostra dieta, la portem d'una manera responsable, d'una manera molt diferent que convé a les indústries d'explotació animal.
Se afirma que llevar a cabo la dieta vegana és beneficiosa per al medi ambient. Què nos podes dir al respecte?
Que sí, que és molt beneficiosa. Primer, perquè nosaltres afirmem que un compromís ecologista coherent hauria d'implicar el veganisme. Algunes dades, per exemple, que l'ocupació del sòl per a un quilo de nutrients generats per la indústria animal implica el consum d'una mitjana d'entre 7 i 8 quilos de nutrients generats per l'agricultura. En alguns casos, com és el cas de la vedella, arriba fins a 14 quilos. Això també s'ha de posar en relació amb la fam en el món, la justícia i tot això. La fam en el món necessàriament serà solucionada per una via vegana. També insistir, per exemple, en l'emissió de gasos. Els gasos que emet la indústria ramadera impliquen unes emissions superiors a la de tot el conjunt dels mitjans de transport del planeta. I en quant a la generació de residus, com purins que contaminen els aqüífers i tot això, com a una dada molt concreta que és molt, molt rellevant, que una sola granja de les grans granges que n'hi ha al mitjà oest dels Estats Units, una sola granja emet més residus sòlids que tota la ciutat de Los Angeles. En Xina se coneixen les 5 llavors sagrades des de sempre, que són la soja, l'arròs, el blat, l'ordi i el mill, que nosaltres formem part de la cultura del blat. Amèrica és la cultura de la creïlla, la cultura de la dacsa. En Europa, a finals del segle XVIII, conegué una revolució demogràfica gràcies a la creïlla, a la implantació de la creïlla i l'obligació de cultivar-la que partí de Frederic el Gran de Prússia. Totes aquestes dades indiquen la importància de l'alimentació vegetal per sobre de la carn.
Què les diries a les persones que, quan les comentes, per exemple, que no comes carne o que no tomes leche o queso, te dicen que sin ellos no se puede estar bien alimentado y que están faltar de vitamina? ¿Qué les contestarías a estas personas?
Primer y molt senzill, que les fonts més riques de vitamines i minerals estan en els vegetals, en les fruites i verdures, en els cereals, en les llegums. Moltes vegades n'hi ha afirmacions que són per costum. La principal font de minerals i de vitamines són fonts vegetals.
¿Crees que una persona que sigue la dieta vegana no encuentra en los alimentos las vitaminas normales, por ejemplo, la B12, com la encuentra una persona que s'alimenta de forma tradicional?
Com hem dit abans, sí que troben totes les vitamines, i és que una qüestió és que la B12 no és una vitamina normal, entre cometes. La B12, n'hi ha debat acadèmic sobre si realment és una vitamina. Els estudis mostren que els nivells de deficiència de B12 de vegans, en comparació amb el total de la població, són idèntics als de les persones que tenen dietes omnívores. Allò important de la B12 sembla ser i les bactèries que formen part de la nostra flora bacteriana i que estan en el nostre intestí i que sinteticen aquesta B12. De totes maneres, per seguretat, perquè nosaltres aconsellem no anar massa lluny en les rigideses, jo, per exemple, consumís aports de B12 en forma de càpsules. Altres persones veganes consideren que no ho necessiten i és difícil trobar algú en carències.
No encuentras mucha dificultad a la hora de alimentarte siguiendo esta dieta?
Dificultats no n'hi ha cap. Verdoleries i fruteries n'hi han hagut sempre, n'hi han en tot enlloc. Sí que realment hi ha un problema, que és quan vols buscar la molta diversitat d'alimentació vegana que n'hi ha i acudir al tofu, al seitan i a moltes altres coses com a derivats d'aquests productes que n'hi ha, però cada vegada n'hi ha més tendes i més establiments especialitzats en aquests productes, com per exemple està el Gaia Vegana, està el Navarros, n'hi ha molts restaurants, els tenim de tota la vida ja, des de que jo soc vegà hi ha hagut restaurants especialitzats en menjar vegà, bars cada vegada n'hi ha més que pots tindre opcions veganes. Yo creo que no es tan complicado.
¿No piensas que en vez de seguir una dieta vegana no se podría convivir con los animales, por ejemplo, comer los huevos sin explotar a las gallinas o tomar quesos, sea vaca o sea cabra? Es decir, que ellas vivan en libertad y no sea maltratada.
En el documento fundacional del veganismo, que es el número 1 de la Vegan News, en novembre de 1944, Donald Watson, que es el més famós vegà d'aquell moviment fundacional, ja escrivia literalment: l'excusa que no és necessari matar per obtenir productes làctics és insostenible per a qui té coneixement del mètode de cria. El tema és que la llet és el producte per a l'alimentació de cries d'animals mamífers com són nosaltres. La producció de llet sempre implica l'eliminació de la cria que ha de beure aquesta llet. En la indústria làctia sempre està associada a la indústria càrnia que elimina aquestes cries, els vedells, la carn de vedella, els borreguets, els xais, els cabrits, etc. etc. En quant a les gallines, també és impossible criar sense explotació. Encara que nosaltres entenem que hi ha gent que cuida les seues gallines i respectem aquesta bona intenció, la cria de gallines sempre implica que has de comprar gallines, i les gallines venen de granges productores de gallines que eliminen els mascles. Els mascles s'eliminen mitjançant màquines que els trituren perquè no serveixen per a res, perquè la indústria càrnia de carn de pollastre produeix altres pollastres especialitzats, que són els broilers, que creixen molt ràpid i engreixen molt ràpid. I després està la pròpia eliminació de les gallines. En totes les indústries, l'ecològica també, als 2 anys, elimina les gallines per baixa producció.
Muchas personas pienso que te habrán dicho que, por ejemplo, los leones se alimentan de carne de otros animales. ¿Por qué está tan mal que nosotros hagamos lo mismo si es para nuestra alimentación?
Perquè nosaltres hem fet la nostra societat i tenim la nostra història, la nostra cultura, la nostra ètica, la nostra filosofia, els nostres valors. Nosaltres hem intentem des de fa molt tancar el cercle de justícia, incloent cada vegada a més exclosos i eliminant totes les injustícies que cada vegada trobem més flagrants o prenim consciència d'elles. Els lleons sobreviuen i lluiten i moren per menjar. No és el mateix que comprar una safa de porc pan en el supermercat o un cadàver que penja d'un ganxo en una carnisseria. No és el mateix.
La persona que s'alimenta de forma tradicional te dice que el vegano no quiere matar algo que está vivo, pero que no piensa que, por ejemplo, una lechuga es un ser vivo mientras está plantado. ¿Qué le comentarías?
Esa es la pregunta de siempre. Nosaltres no matem el que considerem persones, que són individus amb interessos de viure i de no ser torturats, de no ser matats, amb capacitat de sentir i de patir, i són individus animals amb sistema nerviós. De totes formes, també es pot viure de fruits. Hi ha gent que són els frugívors que viuen de fruits perquè no volen matar plantes. Tampoc és una decisió ètica, també molt respectable, i és viable com a font d'alimentació. Això va en un altre nivell ètic. Nosaltres estem pels drets dels animals amb capacitat de sentir a patir, dels animals amb interessos de no ser explotats. El tema de la lletuga, jo sempre dic que no pots amagar darrere d'una lletuga els 3.000 animals per segon que se massacren al planeta per la indústria del consum de carn humà. Per dir-ho ràpidament, són 94.500 milions d'animals a l'any.
Siempre que se ha hablado de utilizar a los animales en experimentaciones, se habla principalmente de las empresas farmacéuticas. En el caso del vegano, ¿qué postura tomas ante la ingesta de medicamentos?
Así també n'hi ha molta diversitat. Concretament, la meva postura i la de molta gent és que del que estem parlant és de la malaltia, és d'una necessitat. Vull aprofitar per a mostrar el meu suport a la gent que està reclamant tractaments dignes per a l'hepatitis C. L'experimentació està imposada per la llei, el medicament és una necessitat de les persones quan cauen malaltes. El veganisme és una espècie d'èmbol, com l'èmbol d'una jeringa, que expulsa, fa força per a expulsar tot allò que és nociu, però no té força per a eliminar-ho tot. Sempre queda algo al que no arriba. El tema del medicament, les persones no poden renunciar als medicaments que necessiten. El que sí que pueden hacer es lluitar contra la experimentación animal porque es innecesaria.
Para finalizar, me gustaría que nos contestaras. Ya nos han dicho recomendaciones para comenzar una dieta vegana, pero ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando para convencerlas de que la sigan?
La meva vía com que es ética, yo el que les demanaría es que pensen un segon en l'important pas que seria esa xicoteta revolució que seria deixar de menjar, de consumir explotació animal. Que pensar en el que significaria per a aquests 3.000 animals que moren cada segon, aquests milions i milions d'animals que moren a l'any, i que pensen que tenen totes les opcions del món per a viure d'una forma saludable, que és viable i que s'obren moltes perspectives de participar en una lluita. Moltes vegades nosaltres pensem, ens hauria agradat estar al principi de lluites com la lluita feminista o la lluita contra la esclavitud. Ara mateixa tenen l'oportunitat d'estar en el principi d'una lluita de justícia.
Esta noche hemos contado con la presencia de Jesús Frare, que pertenece a la iniciativa animalista y que nos ha comentado sobre la dieta vegana. Gracias, Jesús, por habernos atendido.
Moltes gràcies a vosaltres.
posteriormente testimonios de unas personas que en su día adoptaron animales en nuestra protectora y que unos años posteriormente se les ha hecho una entrevista para ver cómo están estos animales.
Hace muchos años que tengo perro y siempre normalmente tengo dos, y lo que aconsejo es que no compren, que vayan a las protectoras y los adopten. Yo estoy contentísima con mi pequeña que adopté, es una princesa y la quiero mucho.
La experiencia que he tenido con Mario es mi primer gatito, eso primero que nada. Me he quedado más que satisfecha, más que sorprendida con los animales, porque en sí nunca he tenido animales, son una preciosidad las mascotas. Y yo animo de verdaderamente de que cojan animales y gatitos y perritos, porque te dan mucha compañía y son muy amorosos, muy cariñosos.
Una vez más queremos agradeceros que nos hayáis escuchado en el programa Con Dos Patas. Buenas noches y muchas gracias a todos.